Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fes a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre.
Ja saps que hi ha novetats per aquesta temporada 2025-2026?
Sí, i tant. Per començar, amb l'Ull Avui d'en Joan Brugués, que el podràs escoltar d'11 a 12 del matí i amb noves seccions.
El més calent a l'Aigüera, ara de 12 a 1 del migdia, i el presentarà l'Ona Vilà, amb seccions molt interessants.
Puntualment arribarà l'informatiu a la una amb la Lali Giné, que també conduirà cada dimarts la tertúlia a la plaça i els dimecres l'alcaldia.
Ràdio L'Escala, la xarxa.
Desenvolupar demència pel fet de tenir malaltia d'Alzheimer. No diagnostica la malaltia només, sinó que prediu el risc de tenir malaltia d'Alzheimer.
Creix el nombre de denúncies per agressions físiques entre el col·lectiu LGTBI.
Són ja el 26% de les 318 incidències que va registrar l'any passat l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, la xifra més alta en una dècada. El director de l'estudi, Christian Carré, reclama més polítiques públiques per combatre el fenomen.
A Catalunya és veritat que hi ha un marc legal avançat de garantia de drets del col·lectiu LGTBI, però necessitem que aquest marc legal avançat s'implementi en la seva totalitat. Si no, doncs, moltes vegades ens quedem en aquesta implementació parcial o no implementació en algunes temàtiques, i per això volem, doncs, més voluntat política perquè es pugui portar a terme.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el lehendakari Imanol Pradales fan pinya per aconseguir l'oficialitat del català i el basc a la Unió Europea.
S'han reunit a Vitòria des d'on Illa ha acusat el PP d'impedir que el català ja sigui oficial a Europa i ha felicitat l'alcalde de Badalona, García Albiol, del PP, per haver defensat la llengua.
Si esto no está ya solucionado, es porque el Partido Popular ha hecho llamadas. Y lo ha levantado para decir no lo hagan. Y luego nos damos golpes en el pecho. ¿A favor de España? ¿De qué España? ¿De la España en que el catalán y el euskera son provincianos? Bastaba con que no levantaran el teléfono. Eso yo no lo olvido. Y no deberían olvidarlo tampoco los ciudadanos de Euskadi.
Arrenca la Setmana del Llibre en Català. Per segon any consecutiu, la trobada es fa al passeig Lluís Companys, però amb més espai, 9.000 metres quadrats.
Es reforça l'oferta familiar i augmenten les casetes. Fins al 28 de setembre es faran unes 300 activitats.
I en esport, Jordi Cervantes, buscant la final de la Lliga Catalana ACB.
Ara és el torn pel bàsquet Girona i el Baxi Manresa, que juguen des de 6:45 al tercer partit del grup primer i cerquen un lloc per a la final de diumenge. A partir de les 9, Barça-Joventut. Qui guanyi aconseguirà el bitllet per al partit pel títol. D'altra banda, el Barça ha conegut avui els rivals que tindrà a la fase Lliga de la Champions femenina. Bayern de Munic, Benfica i Leuven a l'estadi Johan Cruyff, i Chelsea, Roma i París a domicili.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada la tranquil·litat i l'ambient calorós han imparat a casa nostra i, de fet, avui, tot i que ha baixat un parell de graus la temperatura respecte a ahir, encara hem passat dels 30 graus a molts indrets, també amb xafogut, també amb ambient carregat i amb alguns núvols que no s'acaben de desfer en alguns racons de la costa, poc importants. També, al llarg d'aquesta tarda i vespre, alguns nuvolets aniran arribant per les comarques de l'Ebre i de Ponent, però no gaire importants. Atenció, perquè al cap de setmana sí que arriben canvis. Demà al matí ja tindrem algun ruixadet local a la costa i pralina, una forma efímera, intermitent i no pas gaire quantitat d'aigua. Ja demà a la tarda, bàsicament, que quedarà és un ambient molt xafogós. I atenció al diumenge, sí que hi haurà un canvi important de temps, amb ruixats que cada vegada seran més generals i, sobretot, a partir del migdia, més intensos. Primer, al Prepirineu i les comarques de la Catalunya central, la tarda i vespre del diumenge, la pluja s'estendrà tot arreu, amb tempestes i amb baixada clara de temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs encara complicacions en alguns punts. Estem parlant sobretot de l'autopista AP7, on hi ha hagut un accident a l'altura de Borrassà, un accident malauradament mortal en sentit nord, en sentit França. De moment encara tallada l'autopista en aquest punt. S'està acabant de fer neteja de la via i es desvia el trànsit, sobretot la via que va més plena és la Nacional 2 en un tram similar, tot i que la AP7 fins al punt del tall també registra uns 4 quilòmetres de lentitud amb retencions. En aquesta autopista AP7, ja per volum de trànsit, en divendres tarda, doncs hi ha punts en intensitat, estones lentitud, el que és sobretot la zona de Mollet, Santa Perpètua Mollet, en sentit nord, a més amb una intensitat entre la Roca i Llinars del Vallès, i en sentit sud, a la zona entre Martorell i Gelida, també amb trams de lentitud. Encara a les dues rondes també queda un cert moviment, sobretot a les dues en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Nou pas endavant per predir l'Alzheimer de forma precoç. Investigadors de l'Hospital de Bellvitge han desenvolupat un test pioner que només amb una anàlisi de sang anticipa quins pacients amb deterioració lleu acabaran desenvolupant la malaltia.
Es tracta d'una fita en el diagnòstic de l'Alzheimer, del qual avui han donat detalls els responsables de la investigació. Fins ara, analitzant la sang dels pacients, es podia diagnosticar la demència, però no se sabia com evolucionaria. Ara s'ha fet un pas més gràcies a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i una empresa emergent.
El coordinador de l'assaig, el doctor Jordi Gascona, assegura que per anticipar el deteriorament és important perquè la persona pugui prendre decisions vitals a temps. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Fins ara es podia diagnosticar la demència, però no se'n sabia com evolucionaria. Ara l'Hospital de Bellvitge ha descobert i desenvolupat un biomarcador en sang que per primer cop permetrà anticipar la progressió del deteriorament cognitiu lleu cap a la demència d'Alzheimer i ho farà amb un percentatge d'encert del 90%, una prova menys invasiva i més econòmica. El doctor Jordi Gascón és el coordinador d'aquest assaig i també cap de la unitat de memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge.
És un biomarcador que és còmode respecte a d'altres perquè extreuen sang, és més barat que la resta i és el primer que prediu la possibilitat de desenvolupar demència pel fet de tenir malaltia d'Alzheimer. No diagnostica la malaltia només, sinó que prediu el risc de tenir malaltia d'Alzheimer. Això ho traduïm en uns conceptes que anomenem valor predictiu positiu i valor predictiu negatiu. Valor predictiu positiu és, si surt positiu, quantes vegades encerto. Aquest és el 90%.
Aquesta troballa, a més, permetrà informar millor a les famílies i guiar també les intervencions, ja siguin preventives en assajos clínics o bé amb noves teràpies emergents.
Encara en l'àmbit sanitari, Vic serà l'escenari d'una prova pilot dels departaments de Dret Social, Inclusió i de Salut per agilitzar els tràmits de reconeixement de dependència.
Es farà a través d'equips multidisciplinars i amb els centres d'atenció primària com a porta d'entrada, des d'on els usuaris podran iniciar el procés administratiu amb un professional de referència.
El nou FM, Judit Lechón.
Actualment a Vic hi ha 390 persones pendents de valoració i el temps d'espera és d'aproximadament un any. Mònica Martínez Bravo és la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
Som conscients que és un tràmit excessivament burocràtic, que a més està generant, diguéssim, un endarreriment o hi ha un volum molt important de persones esperant aquest tràmit i l'administració ha d'innovar per fer això molt més fàcil a la gent i molt més ràpid. I avui, doncs, impulsem aquesta nova prova pilot que el que, juntament amb el Departament de Salut, que el que fa és canviar el paradigma. Passem de veure aquest tràmit com un tràmit burocràtic i el veiem com una atenció centrada en la persona.
Aprofitant la visita de la consellera aquest matí a Vic, l'equip de govern li ha presentat un projecte per construir 17 pisos a les dependències de la Fundació Hospital de la Santa Creu, adreçats a persones amb dependència, una alternativa residencial per combatre la soledat no desitjada i fomentar l'autonomia de les persones d'edat avançada.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala l'eutanàsia de la Noèlia, la noia paraplègica postrada en un llit d'hospital a qui els metges ja van aprovar la seva mort assistida.
La sentència del TSJ, però, reconeix també el dret de recórrer-la i a la pràctica allargar el patiment de la jove. El text li reconeix el dret d'oposar-se a l'eutanàsia. El pare està representat pel col·lectiu d'advocats cristians. Els experts alerten que amb aquesta sentència, encara no ferma, s'obre la porta a progenitors contraris a la llei d'eutanàsia a impedir la mort assistida dels seus fills a càrrec.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Creix el nombre de denúncies per agressions físiques entre el col·lectiu LGTBI. Són ja el 26% de les 318 incidències que va registrar l'any passat l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, la xifra més alta en una dècada. Carina Bellvé.
L'informe conclou que creixen fins al 26% les denúncies per agressions físiques l'any passat i que són el tipus més habitual d'incidències registrades entre el col·lectiu LGTBI. A més, també creix la discriminació contra el col·lectiu trans, sobretot contra les dones trans, fins a un 23% de les denúncies. Per tot plegat, Cristian Carrer, director de l'estudi, adverteix que la discriminació contra el col·lectiu LGTBI continua sent un problema estructural i demana més polítiques públiques per combatre'l.
A Catalunya és veritat que hi ha un marc legal avançat de garantia de drets del col·lectiu LGTBI, criteri, però necessitem que aquest marc legal avançat s'implementi en la seva totalitat. Si no, doncs, moltes vegades ens quedem en aquesta implementació parcial o no implementació d'algunes temàtiques i per això volem doncs, més voluntat política perquè es pugui portar a terme.
Segons l'estudi, gairebé la meitat de les incidències es donen a la via pública i el 13% en oci nocturn, sent el cap de setmana on es registren més casos. Enguany s'han registrat 265 incidències en el que va d'any.
I en successos, un ferit per un tret a la cama aquesta matinada a l'Hospitalet del Llobregat.
Els fets haurien tingut lloc cap a les 4 de la matinada als blocs de la Florida. La víctima es trobava al carrer amb un grup de gent quan una persona ha obert foc contra ells. Els veïns han alertat els Mossos, però en arribar tothom havia marxat. Ara investiguen el cas.
També 8 detinguts i un empresari i una ETT investigats per explotar temporers sense papers a la franja de Ponent.
Els treballadors els hi retenien la documentació i part del sou i els obligaven a fer jornades laborals que excedien els límits legals i sense poder descansar.
I detingut un home de 36 anys per l'homicidi imprudent d'un altre home amb qui es va discutir per dur els gossos deslligats a Lleida.
L'arrestat es va enfrontar a la víctima, la va sacsejar fortament i la va fer caure a terra, segons els Mossos. L'home va ser ingressat a l'hospital on li van diagnosticar 5 costelles trencades. Una d'elles li havia perforat el pulmó i va acabar morint aquest dimecres.
En clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el lendakari Manol Pradales fan pinya per aconseguir l'oficialitat del català i el basc a la Unió Europea. S'han reunit a Vitòria, des d'on Illa ha acusat el PP d'impedir que el català ja sigui oficial a Europa i ha felicitat l'alcalde de Badalona, García Albiol, del PP, per haver defensat la llengua. Mont Carvajal.
El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb el lendakari Manol Pradales al Palau de Jura Enea, a Vitòria. Tots dos s'han compromès a col·laborar fins que sigui una realitat l'oficialitat del basc al català i el gallec a Europa. Al matí, Illa ha atribuït que encara no ho sigui a maniobres del Partit Popular.
Si esto no está ya solucionado es porque el Partido Popular ha hecho llamadas. Y lo ha levantado para decir no lo hagan. Y luego nos damos golpes en el pecho. A favor de España. ¿De qué España? ¿De la España en que el catalán y el euskera son provincianos? Bastaba con que no levantaran el teléfono. Eso yo no lo olvido. Y no debería olvidarlo tampoco los ciudadanos de Euskadi.
I ha explicat que ell també va fer una trucada ahir.
Y el alcalde de Badalona, que es un alcalde del Partido Popular, dijo que el pacto por la lengua que hemos firmado en Cataluña, pues él no lo suscribe, pero que hay cosas que le parecen bien. Y dijo, pues yo quiero defender el catalán, ¿no? Bueno, le llamé y le felicité.
El president s'ha mostrat convençut que, malgrat les reticències del canceller alemany mostrades ahir, la majoria d'Europa està a favor de l'oficialitat del català.
Mentrestant, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, insta el govern espanyol a trobar els suports que siguin necessaris per fer efectiva l'oficialitat del català a Europa.
El líder d'Esquerra ha dit que l'executiu espanyol té l'obligació de representar les sensibilitats en l'aspecte lingüístic com en qualsevol altre àmbit.
El govern espanyol el que ha de fer és defensar els interessos de la societat, i en aquest cas de la societat catalana i de tots els catalanoparlants, i en definitiva de tots aquells que posen en valor doncs, la diversitat cultural i la diversitat lingüística en l'estat espanyol. I el govern espanyol té l'obligació de trobar les eines per ser prou convincent per aconseguir els suports necessaris per al ple reconeixement de la llengua catalana a nivell europeu.
Junqueras també ha denunciat l'immobilisme que al seu parer té el PSOE pel que fa a la proposta que Esquerra Republicana ha registrat avui al Congrés perquè Catalunya gestioni la recaptació de l'IRPF i ha reiterat que no hi haurà negociació dels pressupostos mentre els socialistes no compleixin els compromisos en matèria de finançament i recaptació fiscal.
I de la seva banda, el ministre d'Exteriors assegura que l'oficialitat del català és un objectiu irrenunciable de l'executiu espanyol.
Com dèiem, tot plegat té el rerefons de la visita a Espanya del canceller alemany Friedrich Merz. En declaracions a la xarxa, la directora de la Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, s'ha mostrat decebuda per la resposta ambigua de Merz al plantejament de l'executiu i acusa el Partit Popular de posar pals a les rodes.
Això és una excusa que es fa servir per evitar parlar d'allò realment important, que és el bloqueig polític que hi ha ara mateix, perquè el govern espanyol no fa prou, és a dir, no està apretant prou, perquè és un tema polític simplement, i ens trobem també doncs, que hi ha un partit espanyol que està treballant activament a les institucions europees per bloquejar doncs, aquest reconeixement, que és el Partit Popular.
L'oficialitat permetria un marc legal que protegiria el català, per exemple, assegurant que l'etiquetatge dels productes alimentaris o el carnet de conduir s'escrivís en aquest idioma.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau internacional, l'exèrcit d'Israel bloqueja des d'aquest migdia una de les vies de sortida de la ciutat de Gaza, on continua l'operació per terra per destruir totalment la localitat.
El pas ha estat obert 48 hores per permetre la sortida dels habitants, els qui s'ha ordenat evacuar la ciutat. Des de l'11 d'agost, quan Israel va decidir iniciar l'ofensiva sobre la ciutat de Gaza, prop de 2.000 persones han mort al nord de la franja.
Mentrestant, la Global Summit Flotilla ha sortit de Sicília amb 42 embarcacions carregades d'ajuda humanitària per Gaza.
Una de les integrants de la flotilla, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha llançat aquest crit d'alerta als estats perquè reaccionin al genocidi de Gaza en declaracions a la xarxa.
Nosaltres estem fent allò que hauria d'estar fent els nostres governs, perquè portar ajuda humanitària a un poble que està patint gana, que està sofrint aquest genocidi que ja la ONU l'ha declarat com a tal, doncs això ho haurien de fer els estats, perquè és totalment legal, és el que tocaria.
Avui el PSOE ha anunciat que presentarà mocions a favor del poble palestí per la pau i contra el genocidi a Gaza a tots els ajuntaments on té representació.
En clau econòmic, el Banc Sabadell assegura que cap client amb accions ha acudit encara a l'OPA del BBVA. El president de l'entitat, Josep Oliu, i el seu conseller delegat, César González Bueno, han mostrat la seva satisfacció per aquest fet en un acte organitzat a Madrid per Nueva Economía Forum. Pere Sanz.
La cúpula del Banc de Sabadell ha tornat a expressar el seu rebuig a l'OPA hostil del BBVA. El president de l'entitat, Josep Oliu, ha insistit que l'oferta de l'entitat basca està per sota del valor del Sabadell i ha afegit en un missatge llançat als accionistes que la rendibilitat de l'entitat catalana és molt millor.
El Sabadell genera més capital distribuïble que BBVA. Ese és un tema important. Genera més capital distribuïble. Perquè els resultats del Sabadell són uns resultats distribuïbles en la medida en què no hi ha, per dir-ho així, no hay tubos de escape, no hay escapatorias, no pierde aceite el capital generado por el Sabadell, mientras que el capital generado por el BBVA sí, porque está fundamentalmente en países emergentes que tienen unas inflaciones superiores y entonces periódicamente y regularmente van perdiendo capital.
El conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, també ha constatat els dubtes dels inversors sobre si finalment hi haurà millora de l'oferta per part del BBVA. En aquest sentit, ha reclamat a l'entitat basca que deixi per escrit que no incrementarà el preu de l'OPA.
Més qüestions. Els incendis forestals de gran escala s'han tornat més freqüents i severs des del 2010 i els boscos triguen gairebé una dècada a recuperar-se. Ho determina un estudi liderat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Maite Poló.
L'estudi ha analitzat més de 3.000 incendis que hi ha hagut arreu del món durant 20 anys i conclou que els boscos triguen més a recuperar-se, gairebé una dècada. Per fer front a aquests incendis, a Catalunya cal preparar bé els camps i els boscos. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector del cos de bombers de la Generalitat, avui a la xarxa.
Que hi hagi ramaderia extensiva, que hi hagi ramats que es mengin el que és tot el sotabosc, que hi hagi agricultura, que tinguem camps de conreu, de vinyes, oliveres, que ens facin de tallafocs, però de forma autosostinguda, de forma que la pròpia societat estigui nodrint del territori, que hi hagi més agricultura, perquè el que ha succeït és un abandonament progressiu de tot el medi rural i aquesta és la conseqüència.
Els incendis més intensos destrueixen no només les capçades dels arbres, sinó també les llavors, els arbres joves i bona part del sòl orgànic.
També el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat els ajuts destinats a transformar les cooperatives agroalimentàries a Catalunya. L'objectiu és que aquestes organitzacions s'adaptin més profunds en què està immers el sector. Lleida Televisió, Ariadna Sánchez.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts Impuls.coop destinats a la transformació del cooperativisme agroalimentari català. Els ajuts són un impuls perquè aquestes organitzacions s'adaptin als canvis profunds en què està immers el sector agroalimentari. Així, l'objectiu és impulsar l'activitat de les cooperatives agroalimentàries i la intercooperació entre diferents agents del seu entorn, incorporant criteris de competitivitat i de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Així ho ha explicat Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
8 milions d'euros al 24,
18 milions d'euros al 25 amb un programa plurianual de suport a les cooperatives. Què poden fer? Doncs sobretot professionalitzar-se, modernitzar-se. Necessitem modernitzar, necessitem digitalitzar, necessitem guanyar dimensió i necessitem ajudar al relleu generacional. Per tant, aquests diners, aquesta convocatòria que s'obrirà la setmana que ve, servirà doncs per que les nostres cooperatives estiguin més preparades.
Cal tenir en compte que actualment a Catalunya hi ha 193 cooperatives agràries, les quals aglutinen 32.115 socis i socis productors i generen uns 4.300 llocs de treball.
Doncs encara en l'àmbit alimentari troben un mero infectat per betanodavirus a la costa de Barcelona, el primer cas que es detecta a Catalunya.
El peix el va detectar un membre de l'Associació de Pesca Submarina de Barcelona i s'ha posat en marxa un equip de seguiment de la malaltia. El betanodavirus és un virus que no es transmet als humans, ni als mamífers, ni tampoc a les aus. Els peixos infectats no són aptes per a l'alimentació, però els experts asseguren que si ens arribéssim a menjar un, no passaria res. El betanodavirus, també conegut com a necrosi nerviosa viral, està provocant des de fa uns anys brots de mortalitat de meros i altres espècies de peixos per tot el Mediterrani.
En cultura arrenca la setmana del llibre en català. Per segon any consecutiu, la trobada es fa al passeig de Lluís Companys, però amb més espai, 9.000 metres quadrats. Es reforça l'oferta familiar i augmenten les casetes. Fins al 28 de setembre es faran unes 300 activitats a Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó.
La setmana és, sens dubte, una de les cites anuals més esperades per a tots els amants de la lectura, on aquí s'accentua la riquesa i la diversitat de l'edició en català. Desenes d'escriptors, periodistes, llibreters, professionals del sector es reuneixen en aquest esdeveniment que enguany compta amb la participació de més de 90 casetes amb un total de 312 expositors i, sobretot, moltes novetats. Cristina Domènech, directora de La Setmana.
Aquest any presentem una setmana una mica diferent de l'anterior, perquè el que volem és que el visitant visqui una experiència una mica més en profunditat, i hem obert espais nous, per exemple, l'espai de converses, que per nosaltres és important, perquè permet que hi hagi un diàleg entre autors, que realment arriben a un punt de profunditat, que parlin dels temes que hi ha amagats darrere els seus llibres i que es deixin anar d'una manera interessant per tot el públic. També a la part familiar hi ha un espai nou, un espai d'Ibicat, que és un dels seus laboratoris d'interactius molt xulo, per la canalla, i després un espai de contacte contes, de tallers.
L'edició número 43 de la Setmana del Llibre en Català s'inaugurarà oficialment demà a la 1 del migdia.
I el Mercat de Música Viva de Vic continua amb l'activitat aquest cap de setmana, en què es podran veure en directe alguns dels concerts més destacats del mercat, amb una programació especial per al Nou TV i la xarxa Més. Caral Àries.
Els concerts del Mercat de Música Viva de Vic s'expandeixen per la capital osonenca, obrint dos nous escenaris. Ho explica Jordi Casadesús, un dels codirectors del Mercat.
Obrirem la catedral divendres, obrirem l'escenari de Plaça Major, ampliarem fins al diumenge el concert de Mishima, que farem la Cluenda, i ens espera, doncs, això, no?, el Sucre, tots aquests escenaris que aquests dies encara no estan funcionant, i esperem que la gent de Vic ho ompli, que visqui el Mercat com, a, bueno, com el vivim nosaltres.
A l'escenari mític de la Plaça Major hi passaran grans noms de l'escena catalana que es podran seguir en directe a través del Nou TV i la xarxa Més. Divendres, a partir de 8:45 de la nit, hi haurà el concert de Triquell, i a 11:45 hi haurà el concert d'una de les bandes catalanes més importants del moment, com és la Ludwig Bank. Dissabte al vespre hi haurà els concerts d'Al·lèrgiques al Pol, entre Entoufam i Sidoní. Diumenge recupera el concert de clausura que protagonitzarà Mishima, en un acte de reconeixement i trajectòria cap a la banda, i que també es podrà veure en directe a 7:00 PM. A banda de l'escenari de la Plaça Major, també hi ha el Sucre, que aquest any dedica la nit de divendres a una nova escena vinculada als moviments feministes i LGTBIQ+, i la de dissabte a la música electrònica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Àlia en bàsquet. Aquest cap de setmana es decidiran a Tarragona la Lliga Catalana Femenina, que demà arrenca amb les semifinals, i la Lliga Cre, que avui coneixerà els seus finalistes. Des de 6:45, el bàsquet Girona i el Baxi Manresa lluiten per ser-hi. I és a Tarragona, Òscar Herreros, company de la xarxa. Bona tarda.
Hola, Jordi, bona tarda. Aquí a Tarragona, temps de descans, 41:44, està guanyant el bàsquet Girona al Baxi Manresa. Un bàsquet Girona que ha arribat a tenir diferències de fins a 10 punts, però el Baxi Manresa ha reaccionat en el tram final d'aquest segon quart per marxar només al descans amb 3 punts de desavantatge. Per part del Baxi Manresa, novament el més destacat, el descans d'Àlex Reyes amb 11 punts, molt més repartida la notació per part del conjunt gironí, on destacant Otis Livingston i Martínez Gebert. Recordem que després d'aquest partit, a les 9 de la nit, es jugarà un decisiu també Barça-Penya. Ara mateix, 41-44, amb aquest resultat, el màxim Manresa pot perdre 3 punts, seria el primer finalista d'aquesta Lliga Catalana.
Gràcies, Òscar. A la Champions femenina avui s'ha sortejat la fase de Lliga en què participaran els millors 18 equips del continent. El Barça ja coneix els seus 6 rivals, que seran el Bayern de Munic, el Benfica i el Leuven belga, a qui rebran a l'estadi Johan Cruyff, i el Chelsea, el Roma i el París, amb qui s'enfrontaran a domicili. La competició arrencarà el 7 i 8 d'octubre. Malgrat les dificultats dels rivals, Xavi Puig, directiu responsable del futbol femení, assegura que l'objectiu és guanyar la Champions.
Y muy contentos. No, nos han tocado rivales complicados, pero bueno, en el bombo todos los rivales que hay, todos los equipos quieren ganar esta Champions y por lo tanto nosotros confiamos en la calidad y la experiencia de nuestro equipo y de nuestras jugadoras para volver a, bueno, para cumplir el objetivo, ¿no? Que es llegar a la final y ganarla. Por lo tanto, el objetivo es ganar la Champions, por supuesto.
Les blaugranes juguen diumenge a la Lliga F. Demà serà el torn de l'Espanyol, que rebrà l'Atlètic Club. Sara Monforte, l'entrenadora de les blanquiblaves, espera més encert de les seves jugadores de cara a porteria.
Sobretot a nivell ofensiu, no? A nivell defensiu l'equip cada vegada està millor. L'altre dia es va veure a Tenerife, un equip que és molt, molt físic i fort. Jo crec que a nivell ofensiu l'equip s'ho ha de creure una mica més, saber que són jugadores molt bones, que tenim un gran equip.
I el Badalona Women, que jugarà com a local a Sabadell, també disputarà demà el partit d'aquesta Lliga F davant el Dux Logroño.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Continguts en Xarxa.
Nova fornada d'estrenes a la cartellera de cinema. Cesc Gai presenta Mi amiga Eva. Nora Navas interpreta una dona de 50 anys que vol tornar a enamorar-se. Del Regne Unit ens arriba On Falling, una immigrant portuguesa que treballa a un gran magatzem a Escòcia i intenta trobar sentit a la seva vida. I per als més petits s'estrena Angelo al bosc misteriós.
Signore e signori, stiamo iniziando la nostra discesa a Roma.
Hey, hey, hey! Ai, ai, ai!
A Mi amiga Eva, el darrer film de Cesc Gai, Nora Navas interpreta l'Eva, una dona de 50 anys, casada des d'en fa més de 20 i amb dos fills adolescents. Durant un viatge de negocis a Roma, se n'adona que vol tornar a enamorar-se abans no sigui massa tard. De tornada a Barcelona, l'Eva comença una nova vida, soltera i oberta al joc de la seducció i el romans.
Quiero presentarte a alguien.
No me parece que sea un buen momento.
Uy, ¿por qué no?
Pues porque estamos en un funeral.
¿Qué?
Me llamo Aurora. Preparo pedidos en un almacén. Soy Eso ya lo sabía. Lo siento.
La protagonista, Don Falling, és l'Aurora, una immigrant portuguesa que treballa en un gran magatzem a Escòcia. Atrapada entre els murs del seu centre de treball i la soledat del seu pis compartit, tracta de resistir l'aïllament, l'alienació i la conversa trivial que comencen a amenaçar la seva autoconsciència. El film explora la lluita silenciosa i vital per trobar sentit i connectar.
Me gusta viajar.
¿Ha ido a algún sitio interesante últimamente?
Sí, a las Bahamas.
Any
Angelo presenta les aventures de l'Angelo l'aventurer.
Podria travessar aquesta selva hostil plena de perills.
Angelo, afanya't a esmorzar i renta't les dents.
Angelo, el bosc misteriós, ens presenta l'Angelo, un nen de 10 anys aspirant a explorador que surt a la carretera amb la família per visitar l'àvia. Quan els seus distrets pares el deixen enrere en una àrea de descans, decideix travessar el bosc a la recerca de la seva família. S'endinsa llavors en un món misteriós habitat per criatures estranyes i meravelloses, algunes més amistoses que altres.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Investigadors de l'Hospital de Bellvitge han desenvolupat un test pioner que només amb una anàlisi de sang anticipa quins pacients amb deteriorament cognitiu lleu acabaran desenvolupant Alzheimer. Jordi Fortià.
Es tracta d'una fita en el diagnòstic de l'Alzheimer, del qual avui han donat detalls els responsables de la investigació.
El doctor Jordi Gascón és el coordinador d'aquest assaig i també cap de la unitat de memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge.
És un biomarcador que és còmode respecte a d'altres perquè extreuen sang, és més barat que la resta i és el primer que prediu la possibilitat de desenvolupar demència pel fet de tenir malaltia d'Alzheimer. No diagnostica la malaltia només, sinó que prediu el risc de tenir malaltia d'Alzheimer.
Creix el nombre de denúncies per agressions físiques entre el col·lectiu LGTBI.
Són ja el 26% de les 318 incidències que va registrar l'any passat l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, la xifra més alta en una dècada. El director de l'estudi, Christian Carrer, reclama més polítiques públiques per combatre el fenomen.
A Catalunya és veritat que hi ha un marc legal avançat de garantia de drets del col·lectiu LGTBI, però necessitem que aquest marc legal avançat s'implementi en la seva totalitat. Si no, doncs, moltes vegades ens quedem en aquesta implementació parcial o no implementació d'algunes temàtiques i per això volem doncs, més voluntat política perquè es pugui portar a terme.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el lehendakari Manol Pradal es fan pinya per aconseguir l'oficialitat del català i el basc a la Unió Europea.
S'han reunit a Vitòria des d'on Illa ha acusat el PP d'impedir que el català ja sigui oficial a Europa i ha felicitat l'alcalde de Badalona, García Albiol, del PP, per haber defensat la llengua.
Si esto no está ya solucionado es porque el Partido Popular ha hecho llamadas y lo ha levantado para decir no lo hagan. Y luego nos damos golpes en el pecho. A favor de España, ¿de qué España? ¿De la España en que el catalán y el euskera son provincianos? Bastaba con que no levantaran el teléfono. Eso yo no lo olvido. Y no debería olvidarlo tampoco los ciudadanos de Euskadi.
En cultura arrenca la Setmana del Llibre en Català. Per segon any consecutiu, la trobada es fa al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, però amb més espai, 9.000 metres quadrats.
Es reforça l'oferta familiar i augmenten les casetes. Fins al 28 de setembre es faran unes 300 activitats.
I en esports, Jordi Cervantes buscant la final de la Lliga Catalana ACB.
Ara és el torn pel bàsquet Girona i el Baxi Manresa, que juguen des de 6:45 al tercer partit del grup primer i cercant un lloc per a la final de diumenge. A partir de les 9, Barça-Joventut. Qui guanyi aconseguirà el bitllet per al partit pel títol. D'altra banda, el Barça ha conegut avui els rivals que tindrà la fase Lliga de la Champions femenina. Bayern de Munic, Benfica i Leuven a l'estadi Johan Cruyff. I Chelsea, Roma i París a domicili.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada la tranquil·litat i l'ambient calorós han imparat a casa nostra i, de fet, avui, tot i que ha baixat un parell de graus la temperatura respecte a ahir, encara hem passat dels 30 graus a molts indrets. També amb xafogor, també amb ambient carregat i amb alguns núvols que no s'acaben de desfer en alguns racons de la costa, poc importants. També, al llarg d'aquesta tarda i vespre, alguns nuvolets aniran arribant per les comarques de l'Ebre i de Ponent, però no gaire importants. Atenció, perquè al cap de setmana sí que arriben canvis. Demà al matí ja tindrem algun ruixadet local a la costa i prelitoral de Barcelona, d'una efímera, intermitent i no pas gaire quantitat d'aigua. Ja demà a la tarda, bàsicament, que quedarà un ambient molt xafogós. I atenció al diumenge, sí que hi haurà un canvi important de temps, amb ruixats que cada vegada seran més generals i, sobretot, a partir del migdia, més intensos. Primer, al Prepirineu i les comarques de la Catalunya central, la tarda i vespre del diumenge, la pluja s'estendrà a tot arreu, amb tempestes i amb baixada clara de temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs la circulació, tot i que en general va millorant a la xarxa viària, encara presenta alguns punts complicats. En el cas de l'autopista AP7, on recordem hi ha hagut un accident aquesta tarda a l'altura de Borrassà, en sentit nord, en sentit França, un accident malauradament mortal. L'autopista ja s'ha reobert, dels tres carrils, dos estan ja oberts, en queda un de tallat, i també la sortida 4, que també es troba tallada. Van millorar les coses en aquesta zona, però encara estaríem parlant d'uns 4 quilòmetres de lentitud aturades fins a arribar a aquest punt de Borrassà, l'autopista AP7. També la Nacional 2 registra molt de trànsit, especialment el tram entre Orriols i Bàscara, pel mateix motiu. A l'autopista AP7, malgrat aquesta incidència, també hi ha un cert volum de trànsit esperable divendres tarda. Es va notant, sobretot, a la zona de Mollet, on es manté un tram de lentitud amb aturades entre Mollet i Montornès, podríem dir. Això seria en sentit nord, en sentit Girona, i en sentit sud, entre Castellbisbal i Martorell, i de forma més intermitent, més fragmentada, sentit Tarragona. També a les dues rondes encara queda un cert volum, sobretot a les dues, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
No ho pas endavant per predir l'Alzheimer de forma precoç. Investigadors de l'Hospital de Bellvitge han desenvolupat un test pioner que només amb una anàlisi de sang anticipa quins pacients amb deteriorament cognitiu lleu acabaran desenvolupant la malaltia.
Es tracta d'una fita en el diagnòstic de l'Alzheimer, del qual avui han donat detalls els responsables de la investigació. Fins ara, analitzant la sang dels pacients, es podia diagnosticar la demència, però no se sabia com evolucionaria. Ara s'ha fet un pas més gràcies a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i una empresa emergent.
El coordinador de l'assaig, el doctor Jordi Gascón, assegura que anticipar el deteriorament és important perquè la persona pugui prendre decisions vitals a temps. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Fins ara es podia diagnosticar la demència, però no se'n sabia com evolucionaria. Ara l'Hospital de Bellvitge ha descobert i desenvolupat un biomarcador en sang que, per primer cop, permetrà anticipar la progressió del deteriorament cognitiu lleu cap a la demència d'Alzheimer i ho farà amb un percentatge d'encert del 90%, una prova menys invasiva i més econòmica. El doctor Jordi Gascón és el coordinador d'aquest assaig i també cap de la unitat de memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge.
És un biomarcador que és còmode respecte d'altres perquè extreuen sang, és més barat que la resta i és el primer que prediu la possibilitat de desenvolupar demència pel fet de tenir malaltia d'Alzheimer. No diagnostica la malaltia només, sinó que prediu el risc de tenir malaltia d'Alzheimer. Això ho traduïm en uns conceptes que anomenem valor predictiu positiu i valor predictiu negatiu. Valor predictiu positiu és, si surt positiu, quantes vegades encerto. Aquest és del 90%.
Aquesta troballa, a més, permetrà informar millor a les famílies i guiar també les intervencions, ja siguin preventives, en assajos clínics o bé amb noves teràpies emergents.
Encara en l'àmbit sanitari, Vic serà l'escenari d'una prova pilot dels departaments de drets socials, inclusió i de salut per agilitzar els tràmits de reconeixement de dependència.
Es farà a través d'equips multidisciplinars i amb els centres d'atenció primària com a porta d'entrada, des d'on els usuaris podran iniciar el procés administratiu amb un professional de referència.
El nou FM, Judit Lechón.
Actualment a Vic hi ha 390 persones pendents de valoració i el temps d'espera és d'aproximadament un any. Mònica Martínez Bravo és la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
Som conscients que és un tràmit excessivament burocràtic, que a més està generant, diguéssim, un endarreriment o hi ha un volum molt important de persones esperant aquest tràmit i l'administració ha d'innovar per fer això molt més fàcil a la gent i molt més ràpid. I avui, doncs, impulsem aquesta nova prova pilot que el que, juntament amb el Departament de Salut, que el que fa és canviar el paradigma. Passem de veure aquest tràmit com un tràmit burocràtic i el veiem com una atenció centrada en la persona.
Aprofitant la visita de la consellera aquest matí a Vic, l'equip de govern li ha presentat un projecte per construir 17 pisos a les dependències de la Fundació Hospital de la Santa Creu, adreçats a persones amb dependència, una alternativa residencial per combatre la soledat no desitjada i fomentar l'autonomia de les persones d'edat.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala l'eutanàsia de la Noèlia, la noia paraplègica postrada en un llit d'hospital a qui els metges ja van aprovar la seva mort assistida.
La sentència del TSJ, però, reconeix també el dret del seu pare a recórrer-la i a la pràctica allargar el patiment de la jove. El TSJ li reconeix el dret a oposar-se a l'eutanàsia. El pare està representat pel col·lectiu d'advocats cristians. Els experts alerten que amb aquesta sentència encara no ferma s'obre la porta a progenitors contraris a la llei d'eutanàsia a impedir la mort assistida dels seus fills a càrrec.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Creix el nombre de denúncies per agressions físiques entre el col·lectiu LGTBI. Són ja el 26% de les 318 incidències que va registrar l'any passat l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, la xifra més alta en una dècada. Carina Bellbé.
L'informe conclou que creixen fins al 26% les denúncies per agressions físiques l'any passat i que són el tipus més habitual d'incidències registrades entre el col·lectiu LGTBI. A més, també creix la discriminació contra el col·lectiu trans, sobretot contra les dones trans, fins a un 23% de les denúncies. Per tot plegat, Cristian Carré, director de l'estudi, adverteix que la discriminació contra el col·lectiu LGTBI continua sent un problema estructural i demana més polítiques públiques per combatre'l.
A Catalunya és veritat que hi ha un marc legal avançat de garantia de drets del col·lectiu LGTBI, però necessitem que aquest marc legal avançat s'implementi en la seva totalitat. Si no, doncs, moltes vegades ens quedem en aquesta implementació parcial o no implementació en algunes temàtiques i per això volem doncs, més voluntat política perquè es pugui portar a terme.
Segons l'estudi, gairebé la meitat de les incidències es donen a la via pública i el 13% en oci nocturn, sent el cap de setmana on es registren més casos. Enguany s'han registrat 265 incidències en el que va d'any.
I en successos, un ferit per un tret a la cama aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat.
Els fets haurien tingut lloc cap a les 4 de la matinada als blocs de la Florida. La víctima es trobava al carrer amb un grup de gent quan una persona ha obert foc contra ells. Els veïns han alertat els Mossos, però en arribar tothom havia marxat. Ara investiguen el cas.
També 8 detinguts i un empresari i una ETT investigats per explotar temporers sense papers a la franja de Ponent.
Els treballadors els hi retenien la documentació i part del sou i els obligaven a fer jornades laborals que excedien els límits legals i sense poder descansar.
I detingut un home de 36 anys per l'homicidi imprudent d'un altre home amb qui es va discutir per dur els gossos deslligats a Lleida.
L'arrestat es va enfrontar a la víctima, la va sacsejar fortament i la va fer caure al terra, segons els Mossos. L'home va ser ingressat a l'hospital on li van diagnosticar 5 costelles trencades. Una d'elles li havia perforat el pulmó i va acabar morint aquest dimecres.
En política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el lendakari, Manol Pradales, fan pinya per aconseguir l'oficialitat del català i el basc a la Unió Europea. S'han reunit a Vitòria des d'on Illa ha acusat el PP d'impedir que el català ja sigui oficial a Europa i ha felicitat l'alcalde de Badalona, García Albiol, del PP, per haver defensat la llengua. Mont Carvajal.
El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb el lendakari Manol Pradales al Palau de Júria Enea, a Vitòria. Tots dos s'han compromès a col·laborar fins que sigui una realitat l'oficialitat del basc al català i al gallec a Europa. Al matí, Illa ha atribuït que encara no ho sigui a maniobres del Partit Popular.
Si esto no está ya solucionado es porque el Partido Popular ha hecho llamadas. Y lo ha levantado para decir no lo hagan. Y luego nos damos golpes en el pecho. ¿A favor de España? ¿De qué España? ¿De la España en que el catalán y el euskera son provincianos? Bastaba con que no levantaran el teléfono. Eso yo no lo olvido. Y no deberían olvidarlo tampoco los ciudadanos de Euskadi.
I ha explicat que ell també va fer una trucada ahir.
Y el alcalde de Badalona, que es un alcalde del Partido Popular, dijo que el pacto por la lengua que hemos firmado en Cataluña, pues él no lo suscribe, pero que hay cosas que le parecen bien. Y dijo, pues yo quiero defender el catalán, ¿no? Bueno, le llamé y le felicité.
El president s'ha mostrat convençut que, malgrat les reticències del canceller alemany mostrades ahir, la majoria d'Europa està a favor de l'oficialitat del català.
Mentrestant, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, insta el govern espanyol a trobar els suports que siguin necessaris per fer efectiva l'oficialitat del català a Europa.
El líder d'Esquerra ha dit que l'executiu espanyol té l'obligació de representar les sensibilitats en l'aspecte lingüístic com a qualsevol altre àmbit.
El govern espanyol el que ha de fer és defensar els interessos de la societat, i en aquest cas de la societat catalana i de tots els catalanoparlants, i en definitiva de tots aquells que posen en valor doncs, la diversitat cultural i la diversitat lingüística en l'estat espanyol. I el govern espanyol té l'obligació de trobar les eines per ser prou convincent per aconseguir els suports necessaris per al ple reconeixement de la llengua catalana a nivell europeu.
Junqueras també ha denunciat l'immobilisme que el seu parer té el PSOE pel que fa a la proposta que Esquerra ha registrat avui al Congrés perquè Catalunya gestioni la recaptació de l'IRPF. I ha reiterat que no hi haurà negociació dels pressupostos mentre els socialistes no compleixin els compromisos en matèria de finançament i recaptació fiscal.
De la seva banda, el ministre d'Exteriors assegura que l'oficialitat del català a Europa és un objectiu irrenunciable de l'executiu espanyol.
Com dèiem, tot plegat té el rerefons de la visita a Espanya del canceller alemany Friedrich Merz. En declaracions a la xarxa, la directora de la Plataforma per la Llengua, Ruth Carandell, s'ha mostrat decebuda per la resposta ambigua de Merz al plantejament de l'executiu i acusa el Partit Popular de posar pals a les rodes.
Això és una excusa que es fa servir per evitar parlar d'allò realment important, que és el bloqueig polític que hi ha ara mateix, perquè el govern espanyol no fa prou, és a dir, no està apretant prou, perquè és un tema polític simplement, i ens trobem també doncs, que hi ha un partit espanyol que està treballant activament a les institucions europees per bloquejar doncs, aquest reconeixement, que és el Partit Popular.
L'oficialitat permetria un marc legal que protegiria el català, per exemple, assegurant que l'etiquetatge dels productes alimentaris o el carnet de conduir s'escrivís en aquest idioma.
També en clau política, el president de Junts, Carles Puigdemont, reunirà dilluns que ve la permanent del partit a Brussel·les després de la trobada d'ahir amb el PSOE.
Així ho ha avançat Europa Press i ha confirmat a l'SN fons al partit. La cita servirà, entre d'altres, per abordar els pressupostos a l'Estat i altres negociacions, com el traspàs de competències en immigració. Puigdemont també explicarà la reunió que va mantenir dijous amb representants socialistes, una trobada que va servir per traslladar al PSOE que les converses no van bé. Des de Junts insisteixen que aquesta tardor passaran coses i que, si cal, prendran decisions. Puigdemont ja va reunir la seva direcció a Waterloo l'endemà de la trobada amb el president del govern, Salvador Illa.
En clau internacional, l'exèrcit d'Israel ha tancat la segona via habilitada per evacuar Gaza, on continua l'operació per terra per destruir totalment la localitat.
El pas ha estat obert 48 hores per permetre la sortida dels habitants, els que s'ha ordenat evacuar la ciutat. Des de l'11 d'agost, quan Israel va decidir iniciar l'ofensiva sobre la ciutat de Gaza, prop de 2.000 persones han mort al nord de la franja.
Mentrestant, la Global Summit Flotilla ha sortit de Sicília amb 42 embarcacions carregades d'ajuda humanitària per Gaza.
Una de les integrants de la flotilla, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha llançat aquest crit d'alerta als estats perquè reaccionin al genocidi a Gaza en declaracions a la xarxa.
Nosaltres estem fent allò que hauria d'estar fent els nostres governs, perquè portar ajuda humanitària a un poble que està patint gana, que està sofrint aquest genocidi que ja la ONU l'ha declarat com a tal, doncs això ho haurien de fer els estats, perquè és totalment legal, és el que tocaria.
Avui el PSOE ha anunciat que presentarà mocions a favor del poble palestí per la pau i contra el genocidi a Gaza a tots els ajuntaments on té representació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Banc Sabadell assegura que cap client amb accions ha acudit encara a l'OPA del BBVA. El president de l'entitat, Josep Oliu, i el seu conseller delegat, César González Bueno, han mostrat la seva satisfacció per aquest fet en un acte organitzat a Madrid per Nueva Economia Forum. Pere Sanz.
La cúpula del Banc de Sabadell ha tornat a expressar el seu rebuig a l'OPA hostil del BBVA. El president de l'entitat, Josep Oliu, ha insistit que l'oferta de l'entitat basca està per sota del valor del Sabadell i ha afegit en un missatge llançat als accionistes que la rendibilitat de l'entitat catalana és molt millor.
El Sabadell genera més capital distribuïble que BBVA. Ese és un tema important. Genera més capital distribuïble. Perquè els resultats del Sabadell són uns resultats distribuïbles en la medida en què no hi ha, per dir-ho així, no hay tubos de escape, no hay escapatorias, no pierde aceite el capital generado por el Sabadell, mientras que el capital generado por el BBVA sí, porque está fundamentalmente en países emergentes que tienen unas inflaciones superiores y entonces periódicamente y regularmente van perdiendo capital.
El conseller delegat del Sabadell, César González Bueno, també ha constatat els dubtes dels inversors sobre si finalment hi haurà millora de l'oferta per part del BBVA. En aquest sentit, ha reclamat a l'entitat basca que deixi per escrit que no incrementa serà el preu de l'OPA.
Més qüestions. I en el marc de la Setmana de la Mobilitat, la Diputació de Barcelona ha organitzat la jornada als municipis Mobilitat per Tothom. Entre els assistents que han debatut sobre mobilitat activa i transport públic ha destacat la participació de l'expert internacional Carlos Moreno, assessor especial en temes urbans de l'alcaldessa de París, Anna Ruiz.
La més destacada, la ciutat dels 15 minuts. Una proposta de cercles concèntrics a la ciutat, on els ciutadans mouen poc temps per qui disposa de feina, pis, serveis i transport públic. Carlos Moreno vincula, però, aquest model a l'habitatge i aposta per estendre les promocions de pisos socials a tots els barris de la ciutat i no només als vulnerables. D'aquesta manera es podria crear una xarxa urbana homogènia que generaria oportunitats per a tothom.
La vivienda està en el corazón de este proyecto y hoy en día hemos visto que la vivienda está en un elemento clave a nivel europeo. Barcelona tiene un liderazgo con 11 otros alcaldes sobre una vivienda para todos. La vivienda social tiene que ser un elemento de mixtura para que no esté localizada simplemente en algunos barrios populares, sino que tengamos una vivienda social accesible en toda parte. Y si tenemos vivienda con servicios, estamos ganando esta pelea cultural.
La jornada organitzada per la Diputació de Barcelona ha aplegat experts i representants municipals vinculats també al transport i la mobilitat.
En cultura arrenca la Setmana del Llibre en Català per segon any consecutiu. La trobada es fa al Passeig de Lluís Companys, a Barcelona, però amb més espai, 9.000 metres quadrats. Es reforça l'oferta familiar i augmenten les casetes. Fins al 28 de setembre es faran unes 300 activitats. Esplugues Televisió, Clàudia Brunçó.
La setmana és, sens dubte, una de les cites anuals més esperades per a tots els amants de la lectura, on aquí s'accentua la riquesa i la diversitat de l'edició en català. Desenes d'escriptors, periodistes, llibreters, professionals del sector es reuneixen en aquest esdeveniment que enguany compta amb la participació de més de 90 casetes amb un total de 312 expositors i, sobretot, moltes novetats. Cristina Domènech, directora de la setmana.
Aquest any presentem una setmana una mica diferent de l'anterior, perquè el que volem és que el visitant visqui una experiència una mica més en profunditat, i hem obert espais nous, per exemple, l'espai de converses, que per nosaltres és important, perquè permet que hi hagi un diàleg entre autors, que realment arriben a un punt de profunditat, que parlin dels temes que hi ha amagats darrere dels seus llibres i que es deixin anar d'una manera interessant per tot el públic. També a la part familiar hi ha un espai nou, un espai d'Ibicat, que és un dels seus laboratoris d'interactius molt xulo per la canalla, i després un espai de contacte contes, de tallers.
L'edició número 43 de la Setmana del Llibre en Català s'inaugurarà oficialment demà a la 1 del migdia.
I el Mercat de Música Viva de Vic continua amb l'activitat també aquest cap de setmana, en què es podran veure en directe alguns dels concerts més destacats del mercat amb una programació especial per al Nou TV i la Xarxa Més. El Nou FM, Caral Àries.
Els concerts del Mercat de Música Viva de Vic s'expandeixen per la capital usonenca, obrint dos nous escenaris. Ho explica Jordi Casadesús, un dels codirectors del Mercat.
Obrirem la catedral el divendres, obrirem l'escenari de Plaça Major, ampliarem fins al diumenge el concert de Mishima, que farà amb la Cluenda, i ens espera, doncs, això, no?, el Sucre, tots aquests escenaris que aquests dies encara no estan funcionant, i esperem que la gent de Vic ho ompli, que visqui el mercat com, a, bueno, com el vivim nosaltres.
A l'escenari mític de la Plaça Major hi passaran grans noms de l'escena catalana que es podran seguir en directe a través del Nou TV i la Xarxa Més. Divendres, a partir de 8:45 de la nit, hi haurà el concert de Triquell, i a 11:45 hi haurà el concert d'una de les bandes catalanes més importants del moment, com és la Ludwig Bank. Dissabte al vespre hi haurà els concerts d'Al·lèrgiques al Polen, 30 Ufam i Sidoni. Diumenge recupera el concert de clausura que protagonitzarà Mishima en un acte de reconeixement i trajectòria cap a la banda, i que també es podrà veure en directe a les 7 de la tarda. A banda de l'escenari de la Plaça Major també hi ha el Sucre, que aquest any dedica la nit de divendres a una nova escena vinculada als moviments feministes i LGTBIQ+, i la de dissabte a la música electrònica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, aquest cap de setmana es decidiran a Tarragona la Lliga Catalana Femenina, que demà arrenca amb les semifinals, i la Lliga Catalana ACB, que avui coneixerà els seus finalistes. Des de 6:45, el bàsquet Girona i el Baxi Manresa lluiten per ser-hi. I és de Tarragona l'Òscar Herreros, company de la xarxa. Bona tarda, Òscar.
Hola, bona tarda. Final del tercer quart aquí a Tarragona. Guanya el bàsquet Girona de 4, 64-68. I amb aquest resultat el conjunt gironí aconseguiria el bitllet per la final. Tot el que sigui que el bàsquet Manresa perdi de 3 punts o menys donarà el bitllet al conjunt manresà. De moment, domini en gran part del partit del conjunt gironí, liderat un dia més per Otis Livingston, que promet ser una de les sensacions d'obra i que, a falta d'un període, d'un quart, guanya de 4 al Girona, encara mateix seria aquí classificat per la gran final de la Lliga Catalana.
Gràcies, Òscar. A les 9 serà el torn pel Barça i la penya. Qui guanyi accedirà a la final. A la Champions femenina avui s'ha sortejat la fase de Lliga en què participaran els millors 18 equips del continent. El Barça ja coneix els seus 6 rivals, Bayern de Múnich, Benfica i Leuven belga, que jugaran a l'estadi Johan Cruyff, i Chelsea, Roma i París, a qui s'enfrontaran a domicili. La competició arrencarà el 7 i 8 d'octubre. Malgrat la dificultat del rival, Xavi Puig, directiu responsable del futbol femení, assegura que l'objectiu és guanyar la Champions.
Y muy contentos, no nos han tocado rivales complicados, pero bueno, en el bombo todos los rivales que hay, todos los equipos quieren ganar esta Champions y por lo tanto nosotros confiamos en la calidad y la experiencia de nuestro equipo y de nuestras jugadoras para volver a, bueno, para cumplir el objetivo, ¿no? Que es llegar a la final y ganarla. Por lo tanto, el objetivo es ganar la Champions, por supuesto.
Demà ja arrenca la cinquena jornada a primera. Les dues, el Girona rebrà el Llevant a Montilivi a la recerca del primer triomf del curs. El tècnic dels gironins, Michel, demana més unitat que mai.
Per mi és un missatge per tothom, no sol per vestidor. Jo crec que necessitarem més temps per sortir d'aquesta situació i necessitem que tothom lo tinga clar, perquè si no haurà ruptures entre nosaltres i serà millor per a altres equips, no per nosaltres. És així, necessitem a tothom remar en la mateixa direcció i remar junts.
I a un quart de cinc, l'Espanyol posarà a prova la seva gran arrencada, 10 punts de 12 possibles, al camp del Real Madrid, líder en ple de victòries. A la prèvia, el tècnic Manolo González ha explicat amb quina idea sortiran els seus jugadors al partit.
Els demano sempre el mateix, que surtin, que donin el màxim que tenen, que amb això tu sempre pots marxar a casa orgullós i amb el cap ben alt. Al final tu marxes a casa orgullós de tu mateix, del teu equip amb el cap alt, encara que perdis, quan l'equip es deixa tot el que té. I els jugadors això ja ho tenen ells mateixos.
I el cap de setmana decidirà dues competicions catalanes més, Palau-Solità i Plegamans acull des d'aquesta tarda a la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. Les semifinals des de les 7, amb ara mateix el descans, Fraga 1, Vilassana 1, i a les 9 es jugarà al Palau Cerdanyola.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Dijiste que yo era tu vida y lo agarré bien literal. La neta fue mala mía, pensé que daba pa' más. Sigo echándote de menos cuando me echo en el sofá. Yo que soy de superarme, no te puedo superar. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Ya todo me vale madre, porfa pásenme otro trago. Baby, a mi gestos de agua. Se me bloqueó y solo tú tienes la clave. Baby, a mi gesto se agua el tequila, porque nada me sale desde tu despedida. Aviso pa' cumplido, si lo veo lo agarro al tiro, y dicen que no hay mal que dure 100 años y yo que llevo un mes apenas ando preguntando a tus amigas si te tengo nueva conquista. Yo no sé qué quiero que me digan, ya parezco masoquista. Dime qué hago con el frío que se siente, julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Ya todo me vale madre, porfa pásenme otro trago.
Oh, the misery.